El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
L'Ajuntament de Sabadell ha aprovat una subvenció de 4 milions d'euros a la Universitat Autònoma de Barcelona per poder finançar part de les obres de remodelació de l'art tèxtil per poder instal·lar la unitat docent de l'Hospital de Sabadell amb un espai pels estudis d'infermeria. Aquest és un dels reptes que té per davant la Facultat de Medicina de l'Autònoma i que avui volem compartir conversant amb el doctor Salvador Navarro, degà de la Facultat, cap del Departament de Cirurgia de l'Hospital de Sabadell. Molt bon dia, gràcies per ser avui a Ràdio Sabadell i al Cafè de la Ràdio.
Molt bon dia, gràcies per convidar-me.
Deixem que comenci per la part de l'art tèxtil, que segurament és una mica la que més ens ocupa ara mateix a Sabadell. Amb la subvenció ja aprovada, fer realitat la unitat de docent d'infermeria a l'art tèxtil és més a prop? Què és el que ens falta?
Home, evidentment, la unitat, la part d'infermeria de l'art tèxtil està cada vegada més a prop i amb això molt a prop. Si nosaltres esperem que el 2026 es puguin fer els estudis allà a partir del tercer curs d'infermeria.
Que ja és la previsió que teníem?
Que és la previsió que teníem, sí.
Clar, perquè els primers anys es fan directament al campus, no?, de l'Autònoma.
Exactament. Primer i segon es fan al campus de l'Autònoma i tercer i quart es fan, diguem-ne, les unitats docents, en aquest cas el taulí.
Uh-huh. Parlàvem d'aquesta unitat docent, no?, que ha de ser l'art tèxtil. En parlem molt de la infermeria, però és cert, ara li demano un lloc doble barret, una mica, però és cert que des del taulí moltes vegades se'ns ha explicat que la voluntat és que allò sigui la unitat docent de medicina, no?, al final, en global, no?, per també les possibilitats que li donaria el propi hospital, no?
Sí, fins i tot sense doble barret, eh? Vull dir, la facultat li agradaria, vol, si pot ser, esperem que sí, que a l'art tèxtil hi hagi tota la part docent de lo que és la nostra facultat. I, per tant, això inclou, evidentment, medicina.
Perquè quines opcions els donaria o en què els ajudaria el fet de tenir tot ubicat al mateix espai?
Moltes coses. En primer lloc, podríem tenir una biblioteca en condicions, que ara en aquest moment el taulí la necessita. Podríem tenir els espais actualment de medicina, jo diria que són prou bons, però evidentment sempre es pot millorar. I sobretot crearia un nucli docent comú, que això sempre ajuda a la docència, a tots nivells. Podem treballar conjuntament amb infermeria, encara que estiguin a l'art tèxtil i nosaltres, diguem-ne, els de medicina, al taulí mateix, però sí que és veritat que junts és més fàcil fer coses, sempre és més simple.
I pels professionals del taulí que fan de professors, seria pràctic el desplaçament? Perquè entenc que, clar, per un professional del taulí fer classe a 5 minuts a peu no és el mateix que haver-se de desplaçar una mica més. Això els preocupa o no especialment?
Home, sempre et preocupa perquè quan estàs més a prop d'un lloc, anar una mica més lluny, doncs sempre ho veus complicat. Però si vostè va al Vall d'Hebró, per exemple, des de l'Hospital General fins a la unitat docent, està francament més lluny que des del taulí a l'art tèxtil. Per tant, sí, les distàncies, és veritat, és una mica més incòmode, és una mica més lluny, són 8-10 minuts a peu.
Mm-hmm. Fent salut també, no? Caminant.
També va bé.
De tota manera, dèiem, ja els primers estudiants d'infermeria que han de ser al taulí ja estan en aquests moments a la facultat. Si el 2026 no està la instal·lació a punt, què passaria? Ja estan pensant en això o encara no hi volen pensar?
No, sí, que evidentment sempre s'ha de pensar per si a cas, però tenim solucions. Tenim solucions com per poder inquibir els estudiants d'infermeria sense cap problema.
Podrien anar a la mateixa unitat docent de medicina del taulí?
Per exemple, i fins i tot ho estem mirant, a veure si és possible, perquè seria viable. Ho estem mirant, s'ha de mirar. Sí que es necessita algun espai en concret, que potser necessitaríem, i tampoc ens podem enfiar que hi càpiguen a la unitat docent, i no ens enfiem. Però no com a primer pla, sinó com a segon, el tenim al cap.
Perquè en aquests moments, quants estudiants d'infermeria van a la unitat didàctica del taulí?
75.
75. I actualment quants estudiants hi ha a l'Hospital de Sabadell?
Doncs hi ha els 4 cursos, tercer, quart, cinquè i sisè, a una mitjana aproximadament de 60-70 estudiants, doncs uns 240-270 estudiants.
I quina nota li posen a la unitat de docent del Taulí? Què és el
home,
que diuen
clar,
els estudiants?
Això que em pregunta a mi soc poc, seré molt poc objectiu, evidentment. Quina nota li posen? Jo crec que bastant bona. Suspendre no suspenem. Ara parlo com professor del Taulí i no com a degà. Suspendre no suspenem. El Taulí al principi, com sempre, i quan es va crear, els estudiants els hi costava anar al Taulí com unitat docent i a poc a poc la veritat és que això s'ha revertit i tenim una demanda, jo diria que absolutament correcta i d'acord amb les altres unitats docents. Per tant, crec que la nota és bona.
I la importància en el si de la facultat, perquè clar, tenen grans hospitals també, no? El Taulí, segurament apostar pel Taulí va ser un canvi de percepció, de concepció, no? També de la pròpia facultat. Què els hi suposa també com a la facultat de Medicina de l'Autònoma el fet de comptar amb un hospital com el Taulí?
Per nosaltres és important, és a dir, comptar. Nosaltres ens interessa comptar amb els millors hospitals que puguem. Evidentment, tenim el Vall d'Hebron, tenim Germans Trias, tenim Sant Pau, i el Taulí, evidentment, ha ajudat o ajuda a formar part d'una cadena d'hospitals prou representativa i prou bona com per estar molt orgullosos de formar part de l'Autònoma i l'Autònoma tenir el Taulí com unitat docent.
I el Taulí què li suposa?
El Taulí li suposa grans avantatges. Primer, jo diria que quan un hospital es converteix en universitari comença a jugar a primera divisió realment. I després, en coses tan importants com, per exemple, l'interès per formar-se un mateix, a part dels que has de formar, per posar-te al dia, per poder explicar allò que els estudiants necessiten. És a dir, és un continu toma i daca, un win-to-win, en el qual guanya tothom, jo crec, i els professors, i el propi Taulí, no només els professors, segur. La importància de tenir una unitat docent és capital. Per exemple, a nivell de recerca, hi ha un gràfic que el doctor Lluís Blanc, que el coneixen prou bé, posa alguna vegada, ara no el tinc present a l'últim, però des del 2008 que comença el Taulí, la unitat docent del Taulí, la quantitat de papers, d'articles publicats, augmenta d'una forma exponencial.
Clar, perquè també hi ha més interès per la investigació, no? Amb el propi fet vinculat, no?
Lògicament.
I pels pacients que van a l'Hospital de Sabadell, què els hi suposa el fet de ser atesos en un hospital universitari?
No és el que li deia. Jo crec que guanya tothom, ells també, perquè el professional que l'ha d'atendre doncs probablement està més al dia, té altres inquietuds, els estudiants pregunten, tu has de ser capaç de respondre, moltes vegades pregunten coses que penses, això ja no me'n recordo com va, ho tinc que revisar, en fi, jo crec que tothom guanya.
Possibilitats de creixement de la unitat docent del Taulí? Ara creixerà en medicina. Recordo que l'altre dia parlàvem de la fisioteràpia, no? Que també és un altre dels estudis que tenen a la Facultat de Medicina. Quines possibilitats de creixement té?
Home, sempre hi ha possibilitats de creixement, segur, eh? Però personalment a mi m'agrada anar molt pas a pas. És a dir, ara si incorporem bé el grau d'infermeria, incorporem-lo de totes, i per què no, pensar en el futur, fins i tot doncs, admetre més estudiants de medicina, i per què no, si necessitem fisioteràpia, doncs que el grau de fisioteràpia que també tenim pugui venir al Taulí.
Clar, de fet, les instal·lacions de l'Artexil els permetrien créixer en espai, clarament, no?
Segur, sí. Sí, per infermeria són uns 2.800 metres quadrats, però vull dir, es pot créixer ja moltíssim més.
Aprofito que el tinc aquí avui perquè sap que la sanitat pública són elements de debat. Aquests dies se'n parla moltíssim. A Sabadell hi ha un debat molt palès, que és el de què passa en la manca de pediatres, no? L'hem abordat des de molts punts de vista, hem parlat doncs, moltes vegades amb la gent del Departament de Salut que ens diuen que bàsicament que no hi ha pediatres que escollin l'especialitat d'atenció primària, i ens hem preguntat molts cops com s'ha de fomentar o què es pot fer per fomentar aquesta especialitat. Des de la part docent li ho pregunto avui, què s'ha de fer, com s'ha de fer perquè els estudiants al final acabin escollint aquesta especialitat, no?
Es refereix a l'atenció primària?
Atenció primària, sí. Crec que amb l'hospitalària no hi ha tant problema, no?
No. A l'atenció primària, nosaltres, a veure, com a facultat hem fet una reforma ara del grau. Aquesta reforma del grau, doncs si li preguntem als companys de la primària, sempre trobaran que la seva representació dintre del grau és més escassa que el que els hi tocaria, perquè pensen que s'ha de potenciar més. Si li preguntem a un neumòleg igual, si li preguntem a un cardiòleg, el mateix. Sí que hem intentat de totes que la primària tingui una major representativitat dintre del grau. Això és una part. I, per tant, creiem que és important. És el que, des de la facultat, nosaltres podem fer. Els nostres estudiants estan, d'alguna manera, en contacte amb la primària des de primer de medicina, encara que no estiguin a l'hospital, ja van als CAPs. Per tant, intentem, som conscients del problema i intentem, des de la docència, doncs, que els estudiants s'animin a la primària. Els estudiants adquireixen de seguida roles models. Tots ho fem a la vida. Per tant, és important, i som conscients que els metges de la primària són molt conscients d'això i són, estan absolutament dedicats, que veient-los treballar també aconsegueixen que molta gent s'apunti a aquesta especialitat.
Clar, aquí segurament algú els diria que les condicions laborals no són les adients perquè això passi, però aquí entenc que no, no és el seu capítol.
No, vostè m'ha preguntat a nivell docent i és el que he intentat contestar.
A nivell docent també recordo, i ara em fa, em sap greu perquè no recordo el nom, però vam parlar amb un professor de pediatria de l'Autònoma fa uns anys aquí a Ràdio Sabadell, i ell apostava per buscar una especialitat mixta, que hi hagués hores de pediatria pròpiament als CAPs i que també hi hagués hores hospitalàries, no? Perquè deia que al final, a nivell d'atractiu, la pediatria són qüestions primària més rutinàries i a l'hospitalària es veuen qüestions doncs, més complexes i deia més, crec que la paraula era més enriquidores pel propi professional, no? En aquest sentit, creu que podria ser un mecanisme?
Podria ser-ho. Podria ser-ho. És a dir, com ha dit vostè, jo crec que les dues parts poden conviure perfectament i podria ser un model, per què no?
És una situació similar la que està passant amb els metges de família?
Sí, és una mica el mateix. Jo diria que és el mateix model, per això li deia de l'interès nosaltres en potenciar el que és l'ensenyament de tot el que és la medicina de família. L'Autònoma no tenia una assignatura que es digués medicina familiar i comunitària, actualment la té, o la tindrà a partir del curs 23-24, per tant hem intentat potenciar-ho.
També recordo que parlàvem amb gent de metges de Catalunya quan sortien les dades del que havia passat en el darrer, ara no sé com li diuen, el MIR, no? El que havien escollit i que sortia doncs, que hi havien quedat places buides, i demanaven que hi hagués més investigació també a l'entorn de la primària. Això hi pot fer alguna cosa a la universitat?
La universitat pot potenciar-ho al nivell que pot. Nosaltres potenciem això a mida que puguem, és dir, tot allò que sigui fins i tot de postgrau, el que són tesis doctorals, tot això s'intenta potenciar sense cap mena de dubte. Tenim molts professors de la primària que són metges de primària purs i tenim grans professors, per tant, són ells amb nosaltres al darrere els que poden potenciar això sense cap mena de dubte.
Em parlava ara d'aquests reptes, no? Li comentava i deia que havien fet una reformulació del grau, no? De medicina. Entenc que hi ha molts més reptes, més enllà d'aquests. Mm-hmm. Quins creu que són o quins assenyalen com els principals reptes que tenen ara mateix a la medicina a casa nostra?
Bé, nosaltres hem fet una reforma del grau tenint en compte que hi havia... Potser hi havia coses dins del nostre grau, i parlo ara exclusivament del grau de medicina, perquè jo crec que infermeria ho té més desenvolupat, de lo que són les competències transversals en medicina. Per exemple, de quina manera un metge ha de tractar un pacient, de quina manera un metge ha de tractar un altre company, en fi, totes aquestes competències transversals que avui en dia, mitjançant esquemes com la simulació molt bàsica, aconseguim inculcar o ensenyar o que es tingui en compte per part dels estudiants, és un repte que és molt important per nosaltres. És a dir, ens hem donat compte que els estudiants potser els hi ensenyaven molt el que és la part tècnica de la medicina i potser aquesta competència transversal, la part més, diguem-ne, humana i imprescindible de la medicina, a la facultat entrava relativament poc. Per això hem insistit molt en la reforma del grau en potenciar-ho. Ara per ara encara no hem començat. Hem començat a primer i a segon i ja està en marxa, i l'any que ve farem tercer, quart, cinquè i sisè, i per tant esperem que tota aquesta feina que ha portat i que encara tenim per posar en marxa la reforma, doncs almenys des d'aquest punt de vista ens ajudi, estem convençuts que sí.
De fet, aquesta és una de les reclamacions que moltes vegades tenen els pacients, no? De com se'ls tracta o com se'ls dona determinada informació, no?
Segur. Nosaltres, per exemple, fem moltes estacions de simulació, ara a més, i qualsevol un professor fa de malalt. L'altre professor està en una altra sala on veu a través d'una pantalla que és el que està succeint a l'altra banda. Moltes vegades, l'estudiant, al principi sobretot, els estudiants, doncs, quan entren i estan interrogant un malalt, al final els diem, què és el que no has fet? No li has dit qui eres? Està bé, quan un està malalt, els metges també estem malalts. I quan estàs a l'altra banda a l'altra banda del problema, te n'adones de l'important que és això. Per tant, estem convençuts d'això. Estem convençuts i estem convençuts que ho millorarem molt.
Clar, i entenc que aquí també hi ha una part molt important de com assumir tots els avançaments tecnològics, que entenc que moltes vegades poden arribar fins i tot a superar-los, no? Perquè quan anem fent entrevistes i anem parlant de diferents qüestions, no? Es veu molt, no? Que realment la investigació i la recerca en aquest àmbit és molt important, no?
No, sens dubte. De totes maneres, nosaltres tenim molt clar, jo crec que hem de tenir molt clar que el grau de medicina, nosaltres ensenyem una medicina generalista. Jo sóc cirurgià. Jo no pretenc ensenyar-li a un estudiant de medicina com s'opera. Li he d'ensenyar que és possible operar i que és possible fer segons quines intervencions, no tècnicament com s'ha de fer, perquè això ja ho aprenen quan estan amb el MIR, ja és un altre moment de la professió. Per tant, la idea és que el grau de medicina és un grau generalista. Nosaltres intentem ensenyar-ho tot el que ha de saber un metge a nivell bàsic com per poder començar a treballar i després especialitzar-se.
I entenc que l'especialització al final acaba sent més aquesta part on entra més aquesta part tecnològica, d'innovació, de recerca, no?
Aquí segur. El que no vol dir és que durant el grau no es vagi fent tot allò que apareix com a innovació i, per tant, valgui la pena incorporar dins del grau, perquè moltes vegades succeeix.
A banda d'aquests reptes que parlàvem ara d'aquesta part més humana de la medicina, la tecnologia, alguna altra qüestió que estiguin treballant, que estiguin veient que realment ha de canviar o ha de capgirar-se d'alguna manera?
Doncs voldríem treballar més conjuntament amb els altres dos graus. És a dir, una de les coses és un repte importantíssim. Jo m'agradaria deixar-ho enllestit, això. És a dir, fem escenaris de simulació, com li deien, però infermeria els fa per una altra banda. Està molt bé, però els hem de posar en comú. Això que sembla és tan fàcil de dir, és molt difícil de quadrar a nivell de moltes coses, d'horaris, de professorat, etc, etc. Però estem decidits a fer-ho. I en el futur en fisioteràpia o en fisioteràpia on es pugui fer. A les unitats docents nostres que tenen fisioteràpia, aconseguir lligar els tres graus que al cap i a la fi són comuns en molts aspectes.
Clar, de fet sembla una evidència, no? Perquè al final quan un atén a un pacient, no? Moltes
treballes
vegades, vaja, sempre, no? És una feina conjunta, no?
Cada vegada més.
En aquest sentit també li volia preguntar per la connexió i la importància, n'hem parlat una mica, concretament en el taulí, però més a nivell global, amb els instituts de recerca, amb els centres de recerca que hi ha a Catalunya, el vincle amb la universitat és estable?
És estable, però intentem tenir un interès màxim en millorar-lo. És estable, però a més lluny hi anem, millor. Nosaltres, com a metges, tenim tres potes, sempre ho diem, una banda assistencial, una docent i una altra de recerca. I han de coincidir les tres. Una sense l'altra té poc sentit. Per tant, aquest contacte amb els instituts de recerca és capital i per part de la universitat importantíssim, sense cap mena de dubte.
Uh-huh. Deixi'm que li pregunti ara, perdó, que tornem al taulí. Dèiem al principi que vostè és el cap del Departament de Cirurgia de l'Hospital de Sabadell. Com es compagina a ser degà de la Facultat de Medicina i cap del Departament de Cirurgia?
Bé, perquè el taulí, sincerament, quan va aparèixer la possibilitat de jo presentar-me a degà de la facultat, doncs em va deixar molta mà lliure a nivell de que el taulí em cobreix moltíssim. Només per aquelles coses amb les quals jo pugui aconsellar o ajudar el taulí és el que estic fent en aquest moment.
O sigui, més una feina de consultor.
Bàsicament.
I com el veu? Ara que el veu una mica més des de fora, com veu l'hospital?
Home, jo veig un hospital que ha crescut d'una forma exponencial. Jo vaig arribar al taulí l'any 2003 amb la idea, així m'ho va dir la gerent de l'època, la doctora Elena Ris, amb la idea de convertir el taulí a poc en l'hospital que avui en dia és. L'hospital ha de seguir creixent, ha de seguir amb aquesta via, ha de seguir siguent un hospital de primera divisió i lluitar per ser-hi. I jo crec que això és el taulí està en el bon camí per fer-ho. Encara ens falten coses, és evident. Ens falta consolidar una marca, la marca taulí s'ha de consolidar en el món sanitari, és lògic, hem guanyat d'una forma, com li deia, crec que exponencial, però s'ha de seguir treballant.
I per fer-ho calen més recursos?
Sempre calen més recursos per tot, però sobretot cal la voluntat de l'hospital i de la gent que el porta i el dirigeix. És importantíssim que els dirigents dels hospitals estiguin convençuts d'això. Evidentment, sempre falten recursos.
I ha parlat amb la nova direcció del taulí sobre aquesta qüestió?
Amb la nova direcció general encara no. Tinc que veure-la, sembla que la setmana que ve.
Nosaltres li hem demanat entrevistes, si ja aprofita, i li recorda que el tenim pendent que ens vingui a veure un dia aquí a Ràdio Sabadell. D'ahir repassava i veia que també l'han escollit president de l'Associació Espanyola de Cirurgians.
Sí, així és.
Com rep aquest càrrec i en què consisteix aquest càrrec?
Bé, jo he estat, aproximadament... quasi 900 cirurgians catalans estan dins de l'Associació Espanyola de Cirurgians. Per nosaltres, l'Associació Espanyola de Cirurgians, pels cirurgians catalans, sempre hem treballat dins de l'Associació Espanyola de Cirurgians, pràcticament tots nosaltres. Fa molt temps que estic involucrat en l'Associació Espanyola. Vaig ser president del comitè científic durant anys, vaig estar coordinador d'una de les seccions de l'Associació Espanyola de Cirujanos i ara he sigut escollit president de l'Associació Espanyola. Jo crec que, és, com ho conec bé per dins, tampoc genera un gran problema i jo crec que és una oportunitat per tots i, per tant, així ho visc.
També pensava ahir que vostè... Vam parlar un cop, ara no recordo el moment, perquè el moment pandèmia va ser tot molt intens per tots plegats, especialment per vostès, òbviament. Però parlàvem d'un comitè que s'havia creat des del Departament de Salut per analitzar quin havia de ser el futur de la sanitat, no? Tot unes jornades que es volien fer. Allò en què ha quedat? Perquè vostè en formava part.
Jo en formava part. Es va fer un informe i jo sé que aquest informe està a la Generalitat, i sé a través del president del Col·legi de Metges, el doctor Jaume Pedrós, que ell insisteix en que l'informe s'atengui aquell informe, i jo sé que fa està intentant, sigui com sigui, que a poc a poc s'atengui allò que vam dir i que vam treballar durant mesos.
Què era el més destacat d'aquell informe?
El més destacat d'aquell informe potser era la necessitat d'inversió, la necessitat d'inversió en la sanitat pública. Per nosaltres, absolutament capital.
I s'està fent? Perquè s'ha parlat d'un increment d'inversió, no sé si creuen que ha anat a la línia que havia d'anar, si ha estat molt concentrat en el Covid, si s'està pensant en mantenir-lo.
Actualment, personalment, jo encara no ho he vist, però sí, espero, com li deia, que a poc a poc això arribi. Perquè per la sanitat pública, com li deia, considerem que és francament important.
Salvador Navarro, degà de la Facultat de Medicina, cap del Departament de Cirurgia de l'Hospital de Sabadell, moltíssimes gràcies per haver estat avui a Ràdio Sabadell. El buscarem segur, perquè en els mesos que venen esperem poder anar donant notícies a l'entorn de l'art tèxtil. Que vagi molt bé.
Doncs moltes gràcies a vostès. A reveure.